Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem Herrera en Cope. És dimecres 24 d'octubre, el dia en què tenim un programa ple d'emocions fortes. D'entrada, repassarem ràpidament el més destacat de les comarques de Tarragona, perquè avui hem de fer moltes parades importants. La primera, al Banc de Sang, que ja prepara la marató de donació per demà a Reus. Avui viatjarem també fins a Lesbos, on aquests dies hi tenim el Jordi Cervera, col·laborant amb un projecte esportiu per als milers de persones que viuen allà als camps de refugiats. Sabrem quina feina fan i quina és la situació ara mateix allà. A partir de la una hem d'agafar la Nacional 240, ja saben que avui arriben propostes d'oci des de Tarragona i des de Lleida, i molt atents a la darrera mitja hora de programa. Avui serà amb nosaltres Nacho García Vega. Amb ell parlarem de Nacha Pop, de música i del concert que el proper dissabte portarà a la Tarraco Arena Plaça les icones de la música dels 80. I molt atents, perquè si es porten bé, els tinc un premi preparat al final del programa relacionat amb aquest concert. Arrenquem ja i seguirem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre, i siguin on siguin a través del web o l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
La primera parada del dia és a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia. Domini del sol, cel molt clar i serè avui a les comarques de Tarragona, amb unes temperatures que pujaran una mica més. La màxima arribarà als 25 graus a Tarragona, també al Vendrell i a Tortosa. A Reus en tindrem 24 i a Gandesa màximes de 21. Pel que fa al vent, al sud bufa el mestral, pot ser molt fort en alguns moments, i a la resta tenim vent de l'oest, que és més suau. Demà dijous continuarà el cel molt clar i serè a les comarques tarragonines, també. Les temperatures no variaran molt, el vent bufarà més suau, variable, encara al matí, amb vent de mestral al sud de Tarragona.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
El subdelegat del Govern Central a Tarragona ha informat ja per carta dels ajuts que poden reclamar els afectats pels temporals. Joan Sabater ha enviat missives als alcaldes i alcaldesses de la província on les pluges han causat greus afectacions, on els informa de les línies d'ajuts que ofereix l'Estat. Avui a Alcanar es tornarà a fer una assemblea pública per poder assessorar els veïns sobre com fer els tràmits necessaris per rebre les ajudes. Ja els ho avançàvem aquest dimarts. L'Ajuntament d'Alcanar ha començat els tràmits per demanar la declaració de zona catastròfica després dels danys de la Llevant. L'Ajuntament admet que com a municipi no pot fer front al cost que suposarà la reparació de tots els danys.
Este és un crit d'ajuda dels canareus, canareves, casencs i casenques. Estem encara quantificant els danys, tot i que estimem que la despesa econòmica per a recobrar la normalitat, entre cometes, serà ingent. Una despesa econòmica a la qual no podem fer front com a municipi. Pensem que és importantíssim i prioritari compensar urgentment a tots els afectats i afectades, reparar tots aquells danys a les infraestructures per garantir el nostre futur com a poble.
L'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, el que escoltaven, també recorda que mentre es tramita aquesta declaració, els afectats poden demanar compensacions al Consorci d'Asseguradores per als particulars que disposaven de pòlisses, o també compensacions a través dels ajuts d'emergència de la Generalitat. A Tarragona, la Guàrdia Urbana desplega a partir d'avui dues oficines mòbils als barris de la ciutat per reforçar la proximitat i prevenir delictes. Els dos agents que acompanyaran cada oficina patrullaran per l'entorn i podran tramitar denúncies. Amb aquesta iniciativa, el govern municipal vol donar resposta a les demandes veïnals de més presència policial als barris. El consistori admet un repunt de fets delictius a la ciutat, com robatoris a l'interior de cotxes. El regidor de Seguretat és Javier Villamayor.
Estem amatents de les seves demandes, tramitem d'una manera diligent i eficaç les seves peticions, les seves denúncies, les seves queixes, però també fem una presència dissuasòria, una presència preventiva, una presència que no es limita a estar a prop de la furgoneta, en aquest cas, o de l'oficina mòbil, sinó que el que farà és recórrer els carrers i les places colindants en aquests punts on ens trobem.
Encara a Tarragona, el trasllat de les facultats de Ciències de l'Educació i Psicologia al Campus Catalunya no està garantit per manca de finançament per enllestir el projecte, que està ara en construcció. Falten 7 milions d'euros per poder acabar tota l'obra. Amb aquests diners només es podria garantir el trasllat d'educació i no seria abans de 2022. Entre les opcions hi hauria condicionat de moment una part de l'edifici que s'està construint per evitar que quedés inutilitzat durant un llarg període de temps. Amb tot, l'edifici vell del Campus Celades hauria de condicionar-se si ha d'acollir estudiants més anys dels previstos. La incertesa s'obre a partir d'aquí. La rectora és Maria José Figueras.
Només que canviés la política de la Generalitat, nosaltres ja tindríem sempre les nostres obres, ens les havia, excepte un edifici, sempre ens les havíem finançat des del que seria la Generalitat. És la primera vegada que hem fet aquesta aposta, però jo entenc i entenc a l'equip rectoral anterior, jo també els vaig criticar per no tenir la previsió, però és que en realitat t'has d'acabar arriscant o t'has de quedar amb immobilisme. El futur, quina serà la decisió? Us enganyaria si us dic que ho tinc clar. Ho hem de madurar-ho entre tots i veure en quina conclusió arribem.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
A Reus es millorarà la xarxa d'abastament i sanejament d'aigua de diversos barris entre aquesta setmana i la vinent. Hi haurà obres. Aigües de Reus les començarà a diversos carrers dels barris Montserrat, Immaculada, Fortuny i Els Poetes. I atenció, aquesta, un treballador de la Brigada Municipal d'Amposta ha hagut de comparèixer al jutjat després de ser citat com a investigat per haver penjat una pancarta de l'ANC a un espai públic. El denunciant va reconèixer un dels treballadors que feia aquesta tasca i va presentar denúncia contra ell de manera particular per suposada malversació. L'alcalde, Adam Tomàs, que l'ha acompanyat durant la compareixença, ha recordat que el treballador actuava per ordre del govern municipal.
El que farem és donar-li tot el suport al treballador, si és que se decidia anar, que jo entenc que no serà així, contra el treballador, i en tot cas assumir tota la responsabilitat per part de l'Ajuntament i pel que fa a la pancarta continuarem igual. Nosaltres continuarem comunicant les seues activitats, si molt les demanen, via penjar pancartes, via fer cartells i via la comunicació que normalment utilitzem a l'Ajuntament per donar suport a totes les entitats.
I acabem amb esports. La banqueta del Nàstic té ja nou inquilí. Es confirmen les apostes i Enrique Martínez, el nou entrenador de l'equip. Hi ha un acord fins a final de temporada amb l'entrenador navarrès, que la temporada passada va dirigir l'Albacete, amb qui va aconseguir la permanència a la Liga. El primer entrenament amb Martín serà aquesta tarda a partir de les 6, la presentació del nou tècnic una hora abans. Acabem amb portades de diaris. Avui al de Tarragona investiguen a la concejal Floria per un contrato de la AMT. Al Reus Digital destacat que la Biblioteca Infantil del Centre de Lectura commemora una dècada de vida. I al Tarragona Digital destaquen que l'arribada de demandes de la clàusula sol ha col·lapsat la justícia a Tarragona. Al Tarragona 21, el ple aprova, diuen, batejar com a Natàlia Rodríguez la pista d'atletisme i Sílvia Fontana la piscina olímpica. I finalment avui en portada, al diari Més, Tarragona pateix dos robatoris a habitatges de mitjana cada dia. Són les 12 i 29 minuts pràcticament, un minut de publicitat i continuem.
Manolo, dueño de un bar desde 1982. Y si hay algo que no falta en mi menú, es la palabra casera. Las croquetas caseras, las natillas caseras. Aquí hasta el surimi es casero. Y como ideólogo de la palabra casera, os recomiendo el seguro de hogar de Línea Directa. Casa Manolo Dizzi.
Los que valoran lo de casa saben que seguro es el mejor. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa ahora desde 129 euros. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, ¿sí te has puesto alarma? ¿Qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si piensas que no es justo lo que estás pagando por tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Els ho hem anat recordant durant els darrers dies al programa. Aquest dijous, dia 25, se celebra una nova marató de donació de sang. És a Reus, al Teatre Fortuny. Sempre són importants, però aquesta arriba en un moment especialment complicat per les reserves. Així que no ens cansarem de recordar com d'important és formar-ne part. En parlem avui amb la coordinadora del Banc de Sang de Tarragona, Reus i Tortosa, la doctora Núria Vilanova. Núria, bon dia i gràcies.
Molt bon dia a vosaltres.
Crec que t'agafo més direcció Reus, no?, per començar a preparar ja tot.
Exacte, sí, ja estem muntant la marató per demà, que esperem que sigui un dia fantàstic i que tinguem molt d'èxit i que tots els ciutadans de Reus, els donants de Reus, aquest dia pues, vinguin i donguin un trosset de la seva vida.
Mm-hmm. Ara parlarem del que passarà dijous de 9 del matí fins a 9 del vespre, però jo parlava d'aquesta situació delicada de les reserves. A menys de 24 hores d'aquesta marató, quina és la situació?
Bé, doncs pues, això, estem patint una mica justets, tenim les reserves per 6 dies. Nosaltres, per estar tranquils, ens agrada estar entre 11 i 12 dies, imagina't, diria. Doncs sí, després de l'estiu ens passa sempre, no?, que és una època delicada, després dels Nadals, la Setmana Santa, les festes, però aquest any com que una mica més ens costa remuntar i aquesta marató ens anirà, però bueno, molt bé per poder augmentar aquestes reserves i poder respirar una mica millor.
Clar, per tant, tenim reserves ara mateix per uns 6 dies, l'ideal són 10-11, parlaves del final d'estiu sempre és complicat, si han sumat doncs, algun cap de setmana llarg també, i semblarà una tonteria dir-ho així, però també que ha plogut molt últimament.
Exacte.
Sí, vull dir que no és una cosa que la gent puc pensar, mira, sí, què diu aquesta? No, això influeix també, sortim menys a donar sang, clar.
No, és veritat, quan fa mal temps, doncs, com que ens agrada més estar a casa, calentet, tancats a casa, i és veritat, no? Ens ha passat més d'una vegada maratons que hem tingut amb molt d'èxit. Per exemple, a Tarragona es va passar, va ploure molt de 4 a 7 de la tarda, i pensa doncs, que aquelles 3 hores van vindre poquíssims donants, i és que és lògic, quan la gent plou no surts de casa, i bueno, esperem que demà farà molt bon dia i la gent de Reus segur que vindrà.
I encara que plogui, si, no de ploure, però si plou al Teatre Fortuny esteu a cobert, o sigui que no hi ha excusa en aquest cas.
I tant, com sí.
Algun grup, Núria, algun tipus de sang que faci especial falta? Sí, fa falta tots, però algun?
Sí, fan falta tots, com bé dius, però sí, el grup, el O negatiu, és el grup que és el que sempre es fa més falta, no? Quan tenim una desesperada, que diem nosaltres, que algú necessita sang, el primer grup que surt és aquest, l'O negatiu. I després ja mirem la persona que li hem de transfondre si és un altre grup, però d'entrada el que anem és a salvar la vida, no? I li transfonem aquest. Entre que som els que som menys, els O negatius, i que és el primer que surt, doncs sí, és un grup que sempre ens fa falta. I pensa que aquesta setmana hem estat a un dia només d'O negatius, només teníem reserva per un dia d'O negatiu, i això és molt poc, això sí que és... vam tindre que trucar als O negatius i dir-los, mira, si pots vine a donar sang, perquè sí, ens vam trobar amb unes reserves superbaixes.
Clar, és molt important perquè és aquest grup el que podem rebre tots, diguéssim, no? El O negatiu, és així, Núria, els O negatiu només poden rebre O negatiu, però ells poden donar a tots, no?
Exacte, només poden rebre del seu propi grup, però poden donar a tots. Per això, quan una persona necessita sang urgent, que no tenim temps de fer proves creuades, és el primer que surt, a l'O negatiu, i és aquest el problema, que som és el grup que més minoritari i el que primer surt.
Clar. Corregeix-me si m'equivoco, però la majoria potser no sabem de quin grup sanguini som, no?
No, tens raó. La veritat és que jo a vegades faig moltes xerrades i sempre pregunto, no, quin grup? I hi ha molta gent que també, tens raó, em quedo parada, que no saben el grup que tenen. També et diré una cosa, que no és tan important saber el grup que tenim, eh? Jo quan era joveneta me'n recordo sempre, jo sóc un negatiu, per exemple, no? I una plaqueta, allò que teníem una plaqueta que ens posàvem, no? Que ens regalàvem,
sí.
I anàvem a cridar. I això és que és inconcebible anar amb una plaqueta amb el teu grup, perquè mai a la vida miraran quin grup sanguini tens tu, mai, perquè amb una plaqueta o amb un carnet que portis al bolso, sempre t'ho miraran de la teva pròpia sang.
És veritat.
És veritat que, en el fons, penso, doncs, no és tan important saber-ho, perquè, en el fons, si mai necessites, sempre t'ho miraran. Vull dir, no aniran a buscar la teva placa ni el teu carnet.
Clar, jo que la majoria no sabem, però per exemple, potser hi ha gent que és, tot i que és un 7% de la població, crec, a Catalunya, que és O negatiu, però és important saber-ho perquè, ostres, doncs sí, poden fer sí, no? un gran favor, no? En aquest cas, exacte, mira, donem una excusa més. Aquells que no ho sàpiguin, una manera de saber-ho és anant a donar sang. Perquè després ens envieu aquella carteta amb els resultats per dir-nos, mira, tot fantàstic, moltes gràcies, i a sobre et posa allà, mira, ets del grup tal. Per tant, si tenen curiositat, dijous al Teatre Fortuny, que després rebran la carta, no?
I després també és important que un que sàpiga que és negatiu, que pensi que el redador, no? Que la seva família, segur que té algú que també ho és o negatiu, i llavors, pues, si tu ets, busca os negatius, sempre diem, i vine a donar sang amb un altre o negatiu, perquè és molt important, molt.
Clar, perquè això és una cosa que també heretem, no? Com altres característiques, el grup
sí,
sanguini.
Sí, sí, i tant, clar. Sí.
Doncs escolta, aquesta és una excusa, allò, pels que tinguin curiositat, doncs ja es poden apropar aquest dijous al Teatre Fortuny a partir de les 9. L'any passat, en aquesta marató, vau aconseguir 800 donacions. L'objectiu és igualar o superar, en aquest cas, no, enguany?
Exacte. Nosaltres sempre l'objectiu sempre és anar més. Ojalà féssim més, però bueno, estarem molt contents si assolim les mateixes xifres que l'any passat. Però, bueno, esperem que hem assolit més.
I tant, que sí. A partir de les 9 del matí, com els dèiem, poden apropar-se al Teatre Fortuny, és d'aquestes coses que no s'ha de demanar hora. Per tant, quan vulguin, hauran de fer menys o més cua, espero que se n'hagi de fer molta, però estaran allà ininterrompudament els del Banc de Sang. I heu preparat un munt d'activitats, també, i de sorpreses per recompensar, no?, aquests donants.
Sí. Fem un dia de festa, no? Fem un dia bonic. La Marató de Reus és un dia de festa que col·laboren moltes persones, que tenim moltes actuacions, i llavors vull dir, fem que això, que el donant quan vingui es trobi, a part d'un refrigeri molt més suculent, perquè col·laboren moltes pastisseries, confiteries, panaderies, pues el mercat, entrepans, vull dir, a part de tot això, pues es trobarà pues en un dia pues bonic, de festa, i que esperem que estigui molt bé i que s'ho passin molt bé.
Escolta, i a més això, l'al·licient de donar sang en un lloc com el Teatre Fortuny, doncs també s'ha de tenir en compte, sí, no? Pujar a l'escenari del Fortuny, no? Encara que sigui per donar sang, no ho pot dir tothom, això,
Això que has dit abans, que pots reservar hora, si vols.
Ah, sí, podem reservar hora per donar sang? Sabia que per el plasma sí, però per donar hora, molt bé, doncs.
Exacte, per donar sang tenim la web donarsang.gencat.cat, que tu pots inscriure't i dir, doncs mira, jo vull anar a les 5 de la tarda, i tu ja saps que a les 5 de la tarda, quan arribis, hi ha una llitera que t'esperarà amb el teu nom. Sí, i és que tenim dos punts de donació al teatre. Un és a l'escenari, com bé has dit, i un altre és el círcul, que és la no reserva. Llavors, la gent que reserva doncs va a un lloc i la que no reserva va a un altre. Més que res, el que no volem és que hi hagi cues, que la gent quan vingui pugui anar a donar sang, i llavors, vull dir, fent això hem trobat que els donants venen i ja no s'han d'esperar.
Ah, perfecte. Doncs mirin, això, si es volen organitzar millor les hores del dijous, a donarsang.gencat.cat es pot reservar hora, i si el que tenen és doncs més temps i no els importa fer una miqueta de cua, doncs perfecte, també es pot anar sense hora.
Et pregunta... Intentem que no hi hagi cua ni en un costat ni en un altre. Precisament per això fem dos dies, perquè així la gent sigui més fluida la donació.
Escolta, també es pot donar plasma, que l'altre dia quan presentava la marató també dèieu que ja hi havia gent, no? Que, perquè això sí que es triga una estoneta més, no? Que amb la donació de sang, potser la donació de sang són uns 15 minuts, el plasma una mica més, però sí que recomaneu en aquest cas a gent que vulgui donar plasma si reservar horari millor, no?
Bueno, el plasma, és veritat, dura una mitjoreta, i el que fem, en aquest cas, som nosaltres els que els programem, però els truquem nosaltres. Llavors, bueno, si algú vol donar, està clar que si ens ho diu, nosaltres ja l'apuntem. Però, en principi, ho programem nosaltres, perquè com que programem cada hora 4, que tenim 4 màquines, doncs intentem que no estigui buida tot el dia aquesta màquina. I llavors, en principi, ja els tenim programats. Però, bueno, sempre diem, quan vingueu, perquè a vegades algú falla o no pot vindre, ens ho dieu, i també és molt fàcil donar plasma. Simplement necessites una bona vena d'aquí mitja horeta de temps, una miqueta més que donar sang.
Clar, però això també m'agradaria, volia preguntar-t'ho específicament, perquè potser la donació de plasma és més, força més desconeguda, no?, que la de sang, que tots sí. Ho tenim com a més, més assumit, que és, sí. Realment és una punxada igual, no implica res més, eh?
No, no, la punxada és idèntica, la de donar sang, idèntic, igual. El que passa que el que dura més rato, perquè el que fem és treure l'aigua, la part líquida de la sang. Llavors, són unes màquines, que són unes màquines de fèresis, que diem, tot és un material d'un sol ús que es munta i llavors pues, s'omple el bol i centrifuga i separa plasma, plaquetes i glòbuls vermells. Nosaltres es quedem només amb el plasma, que és l'aigua, i la resta t'ho torna. Això, de cara al donant, representa que bueno, la setmana pot donar fins a 24 vegades l'any el plasma.
Déu-n'hi-do.
I la setmana que ve podria tornar a donar sang. El plasma el recuperem més aviat, per dir-ho d'una manera. Bevent líquid el recuperem en dues horetes. Uh-huh. Doncs pots donar més vegades a l'any.
I una persona, Núria, que vulgui donar sang i plasma, ho pot fer, per exemple, en aquesta marató?
No, o pots donar sang o pots donar plasma. Va. Tot alhora no, en principi. Quan donem sang, ja una part de la nostra bossa ja porta plasma. La sang, la bossa de plasma, de sang que donem, la separem quan va a Barcelona, se fracciona i se separa amb plasma, plaquetes i glòbuls vermells. Però, clar, és un trosset, una miqueta de plasma, m'entens? Necessitem el plasma de diversos donants per fer aquesta bossa que quan fem aquestes campanyes de plasma plasmacèresis, amb una donació n'hi ha prou. De l'altra manera, necessitaríem més donants per omplir-la.
Molt bé. Acabo ja, Núria, recordo, Teatre Fortuny, Reus, dijous, de 9 del matí a 9 del vespre. Aquesta pregunta te la faig sempre que parlem, la podríem ja gravar i així ja la poso, però recorda'm una mica requisits per a aquells que vulguin venir demà a donar sang.
Bé, doncs mira, requisits és molt fàcil, no? Trobar-te bé de salut, ser major d'edat, entre 18 i 70 anys, i tindre ganes de venir, perquè una cosa que jo també sempre dic, si vens a donar sang després et sents tan bé, et sents tan satisfet que trobo que val la pena que ho provem. Els que no ho han provat mai, que ho provin i veuran després el bé que es senten. I després també sempre dic que preguntin si tenen algun dubte, perquè a vegades la gent diu no puc donar sang, he tingut una hepatitis, per exemple. I si has tingut una hepatitis de petit, és l'hepatitis A, i sí que pots donar sang. I llavors, on prenc un medicament, hi ha molts medicaments que no és, poden donar sang, no? Sempre pregunteu als professionals que estem allí i us informarem, perquè a vegades tenim sorpreses. Pensem que no podem i sí que podem.
Doncs demà, ja sabem, tenen una cita al Teatre Fortuny de Reus amb el banc de sang i teixits. Jo, escolta, vaig a demanar hora ara, perquè així abans del programa puc passar. Ens hi veiem
perfecte.
Demà.
Perfecte. Pues,
una abraçada a la Núria Vilanova, la doctora Núria Vilanova, és coordinadora del Banc de Sang de Tarragona, Reus i Tortosa. Un plaer, que us vagi molt i molt bé demà.
Moltíssimes gràcies.
Una escapada, un moment per desconnectar, un gest 100% de bon rotllo. Saps que donar sang és una superexperiència?
Tria la teva i vine a la Marató de Donació de Sang de Reus. El dijous 25 d'octubre, de 9 del matí a 9 del vespre, al Teatre Fortuny.
Herrera en Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
GoldenEye, posem GoldenEye perquè és la cançó que ens va recomanar la nostra darrera convidada en aquest espai en el que parlem d'esport, d'aquell esport que normalment no acumula els grans titulars. La nostra patinadora ens va recomanar GoldenEye i avui és la cançó que posem també per saludar el Jordi Cervera, però avui sí que li dono un bon dia molt especial perquè avui no el tinc a l'estudi i no s'equivoquin, ni el tinc assajant com jugar a bàsquet amb cadira de rodes ni el tinc patinant, no, el tinc en un lloc encara més important i més especial. Ens n'anem directament cap a Lesbos, a Grècia. Ell porta allà uns dies fent una tasca importantíssima amb les persones que es troben als camps de refugiats de Lesbos. Anem a Mitilivi, crec que et trobes, Jordi Cervera, bon dia.
Efectivament, Mònica, des de Mitilivi, bon dia a tu i bon dia a tots aquells que ens acompanyen. També un bon dia especial a la Laura, que ens va demanar aquesta cançó sí. Que posaves, aquest GoldenEye, amb energia, que va demanar ella. Doncs bé, les nostres complin les nostres promeses a l'hora de demanar, i així comencem.
Encara que avui sigui, un espai especial i diferent, complim les nostres promeses. Jo crec que els seguidors habituals del programa sabran que, per què ets a Lesbos, perquè ho hem comentat més d'una vegada, però fes-nos allò ràpidament, en 30 o 40 segons, per aquells que avui s'hagin incorporat, per exemple, explica què fa el Jordi Cervera a Lesbos. A veure.
Bé, doncs, Mònica, com has dit, no, alguna vegada ho hem comentat, i sí que és cert, doncs, que sempre ha de fer una miqueta d'un refresh per explicar què és el que fem. Doncs bé, fa 3 anys vam començar un projecte solidari, un projecte de la mà de la Jove Cambra, que també segur que els nostres gent coneixen, i vam començar un projecte que es va donar a Canadà. Ens anem a dar aquells que més ho necessiten, que són els refugiats de la guerra de Síria que arribaven aquí a Lesbos. Són persones, doncs, que porten un background darrere, doncs, molt pesat, porten una motxilla molt carregada de problemes, podríem dir a grans trets una depressió, i el que volem nosaltres, doncs, és que mitjançant l'esport puguin deixar endarrere, o durant uns minuts, si més no, tots aquests problemes que els acompanyen al seu dia a dia. Uh-huh. Llavors, mitjançant l'esport, vam començar amb la natació, i avui en dia, doncs, englobem tots els esports. Quan diem tots, és tots, més endavant explicarem. I jo crec que ara podríem començar, Mònica, amb la cançó. Cada dia comencem amb una cançó, jo t'he demanat una cançó especial, i avui sí. Podríem punxar aquesta cançó abans d'explicar més a fons què és el que fem.
Em sembla molt bé, te la poso. Mira, aquesta és la petició del Jordi Cervera. Has triat We Are The World, de Michael Jackson i molta altra gent coneguda, perquè Jordi.
Exacte. Bé, doncs aquesta cançó del Michael Jackson, de la Cyndi Lauper, de tants altres artistes que als anys 80, doncs, va revolucionar el panorama musical, perquè, doncs, es feia una crida una miqueta a la humanitat, uh-huh. No? A la humanitat. I això, doncs, encaixa moltíssim en el nostre lema, el lema del nostre projecte, el lema d'Educa Pren Esport, i sobretot també el lema de la Jove Cambra, que és aquest peace is possible, la pau és possible. Llavors, doncs, creia que no hi havia una cançó que expressés millor el que nosaltres fem, el que nosaltres sentim, del Michael Jackson, que tant bé expressa el que nosaltres, doncs, ara mateix estem intentant transmetre a totes les persones que estan en aquesta illa, ja siguin refugiats, ja siguin voluntaris o els mateixos locals.
Exacte. Jordi, m'agradaria preguntar-te, tu no és la primera vegada que vas a Lesbos amb aquest projecte. T'has trobat un panorama diferent, el de la primera vegada que hi vas anar o de l'anterior?
Sí, bé, és el tercer any, com dèiem abans, és el tercer any que estem aquí a l'illa. I sí que és veritat que any rere any el panorama canvia, si més no el sentiment. El que ens trobem aquí, doncs, és una mica la desesperació. La desesperació de persones que han intentat creuar l'estret que separa Turquia de Lesbos, un estret de 8 quilòmetres, en la distància més curta fa 8 quilòmetres. Això, doncs, què implica? Implica que les persones que estan atrapades a Turquia, que venen, doncs, des de Síria, van començar des de Síria, però ara també ens trobem gent que ve des d'Afganistan, inclús gent que ve des de Bangladesh. Ojo al dato, perquè des de Bangladesh...
Quin viatge, sí.
Són gent que... Sí, són gent que porten, doncs, possiblement entre 3 i 4 anys, 3 i 4 anys de travessia. Uh-huh. Caminant, doncs, van en diferents països, allà treballen, fan, intenten acumular el capital que se'ls demana per creuar l'estret. Un estret, malauradament, controlat per màfies, que els fan pagar unes quantitats desorbitades per creuar aquests 8 quilòmetres de mar. En unes situacions precàries, perquè al final són situacions precàries, Mònica. Uh-huh. Bé, fa 2 dies hem de dir que vam tindre la mala notícia de que una embarcació es va enfonsar a 50 metres de la costa,
sí.
I van perdre la vida dos nens petits. Bé, a partir d'aquí, no, doncs, la gent arriba aquí a l'illa en una situació d'incertesa, perquè no saben bé el que es trobaran. I bé, es troben en un camp de refugiats amb una capacitat de 3.000 persones, que és Mòria, on actualment hi ha 9.000. 9.000 persones, diguem. Llavors, clar, nosaltres vam arribar aquí a la primera missió. Aquest any, normalment, els altres anys hem fet missions de 15 dies. 15 dies, 15 dies i 15 dies. I aquest any hem fet de tot un mes sencer. Clar, el primer grup que va vindre, que estava coordinat per un company que es diu Maxi, doncs es va trobar una situació una miqueta... Ostres, incertesa. Cap on anem? Què fem? No? Perquè sí que és cert que els camps de refugiats no col·laboren massa amb les ONGs. i són les ONGs, les propis ONGs que s'han de muntar tot. Entre nosaltres, doncs sí, crec que ens han donat un cop de mà, nosaltres tenen col·laboració amb dos grans ONGs, que són Refugi for Refugees i One Happy Family.
Sí.
Són dues organitzacions que tenen, diguéssim, un petit espai poliesportiu, on dins d'aquest espai ells van desenvolupant diverses activitats. I és aquí on nosaltres entrem en escena, i amb els nostres voluntaris, que he de dir, Mònica, si no ho digués, bé, doncs mentiria, i sobretot m'empenedria després, he d'enaltir la figura dels nostres voluntaris, perquè són incansables, Mònica. Dia rere dia comencem, ens aixequem a les 7 del matí, i fins a les 8 pràcticament no arribem a casa de nit, i he de dir que, ostres, que són inesgotables. Ara mateix, doncs mira, tinc els dos companys que estan fent la classe de taekwondo.
Sí.
Fan una classe de taekwondo aquí a l'espai de One Happy Family. I bé, doncs que tenim una mitja d'entre 15 i 20 assistents, que la veritat que són uns cracs perquè col·laboren moltíssim. I ja et dic, sembla que no se'ls esgoti l'energia amb ells tampoc, perquè acabem la classe d'una hora i mitja i encara demanen més.
Clar. Escolta, ajuda'ns a fer-nos una radiografia, no? Una foto mental de com és un dia a dia, no? Un dia normal, per exemple, com dius vosaltres, comenceu molt aviat al matí i la idea és oferir que tota l'estona hi hagi doncs, alguna activitat diferent, perquè evidentment són persones molt diferents amb les que us trobeu aquí a la zona, que tothom doncs, no li agradarà el taekwondo, per tant hi ha d'haver opcions per tothom, no? Que tothom trobi el seu espai.
Sí, de fet, exacte. Tenim gent que els agrada de tot. Nosaltres, com deies tu, no? La radiografia que fem al dematí. Ens despertem aviadet, a les 7:30 del dematí, esmorzem tots en grup per fer una miqueta d'equip, i encara que no som molt conscients d'on ens trobem, no? Perquè en aquella hora del dematí sí que fa falta aquell cafè per sí. Revolucionar i arrencar. Però bé, ja entre tots arrenquem, a les 8 sortim del lloc on ens estem hospedant i a les 8:30 arribem doncs, al camp de refugiats o a l'espai de One Happy Family, i aquí comencem a fer les activitats. Les activitats poden anar doncs, des de la classe de taekwondo fins a un torneig de bàsquet que estem organitzant, fins a, per exemple, el Maxi, a la primera quinzena, ell feia classes de fitness, perquè hi tenen un petit gimnàs, doncs ell, amb la seva experiència, duia a terme les classes de fitness. També tenim una carta de ioga, on estem en col·laboració amb Yoga for Refugees, és espectacular, vull dir, és una organització francesa, que el que dona amb aquestes persones doncs, és l'oportunitat de disfrutar del ioga, no? Que clar, al principi un noi jove que té ganes de fer esport, diu, anem a fer ioga. I al principi potser s'ho qüestiona una mica i tot, no? Diu, ioga, què és el ioga? Doncs aquesta organització, la veritat és que ha aconseguit molt el seu objectiu i tenen doncs, una mitja de 30-35 assistents per classe i també bueno, doncs, donem un copet de mà amb el que puguem. Llavors acabem aquestes activitats esportives a la 1:30-2 del migdia, anem a dinar, perquè també necessitem dinar, fem un petit break i a la tarda tornem a arrencar. A la tarda les activitats sí que es centren més cap a Mòria, al costat del camp de refugiats de Mòria, aquest camp que et parlava abans, on hi ha unes 9.000 persones, doncs hi ha un annexa, és un camp de refugiats, jo et diria que és un assentament, perquè és un camp d'oliveres, una esplanada aproximada perquè surt allà d'uns 1.000 metres quadrats, i allà hi ha doncs, unes 900-950 cartes de persones que viuen allà provisionalment. Són persones que no tenen cap tipus d'atenció, no tenen llum, no tenen aigua, no tenen res, són carpes fetes amb teles que es troben pel carrer, amb materials que es troben pel carrer, ells doncs només subsistir amb el que poden, i allà és on fem les activitats de la tarda. Fem activitats de tot tipus, es diu Olive Grove, que és camp d'oliveres, i allà fem de tot, des d'activitats pels més petitets, activitats d'esport multiesportiu, fins a una miqueta també classes de matemàtiques i anglès. Són classes més simbòliques que una altra cosa, on el que es busca és que ells agafin un que entenguin que hi pot haver un nivell de concentració en una classe, que han d'estar pendents d'un professor, que han de respectar els altres nens, sobretot el material que se'ls dona, no? Ells se'ls dona un petit material, i aquest material han de cuidar. Doncs podríem tenir un petit estuig, doncs amb dos bolígrafs, dos retoladors, unes tisores, etcètera, etcètera. I ells han d'entendre que són responsables d'aquest material.
Clar.
Que al final de la classe l'han de tornar tal com se l'han trobat. Sí que és veritat que hem de dir també que aquestes activitats d'Olive Grove, del camp de refugiats que estan en Extremòria, doncs el fem en col·laboració amb Refugi for Refugees, que és una altra ONG. Una ONG, Mònica, que ara t'explicareu la història, no? Nosaltres cada programa sí que és cert que parlem d'un esportista, no? Parlem d'un esportista i fem una entrevista.
Sí.
Avui parlem de molts esportistes en general que són refugiats, però concretament d'un noi que va fundar la seva ONG quan tenia 24 anys, ara ell en té 28, fa 4 anys va fundar aquesta ONG que es diu Refugi for Refugees. Aquest noi és un refugiat, de Síria, que es diu Omar, i l'Omar va creuar nedant, ojo al dato, des de Turquia fins a Samos.
Uf.
Nedant, va creuar nedant, eh? Van sortir tres, i bé, a mig de travessia ells pensaven que no arribaven, i un dels tres, que era el cosí de l'Omar, va dir, nois, si jo no puc més, em quedo aquí. Doncs entre aquests dos nois van arrastrar, el van ajudar, no?, entre un i l'altre, doncs,
sí,
mira, va,
arribar.
Es van donar un cop de mà, van arribar a Samos, i llavors l'Omar, doncs, bueno, com va arribar a Samos, i va tramitar els papers, evidentment és refugiat, tenia dret a l'asil polític, li van donar una plaça per anar a Alemanya. Van a Alemanya, ell tenia la seva paga, tenia una petita paga mensual, no?, com refugiat se li dona, i quan ell estava allà, fent una miqueta d'introspecció, ell va veure que ell no era el seu lloc. Va veure que ell a Alemanya realment no hi pintava res, que la vida que se li podia proporcionar, doncs una vida com la que tenim nosaltres, no?, a nivell europeu, amb una feina, un sou a fi de mes, una casa, una hipoteca per pagar, no era el que ell volia. Ell volia vindre aquí a ajudar la seva gent i va tornar cap a Lesbos, va agafar un avió, va tornar cap a Lesbos i a muntar la seva pròpia ONG, que es diu Refugee for Refugees, de la qual jo n'estic tremendament orgullós d'estar en col·laboració amb ells. És una ONG que fa de tot, Mònica. Des de guàrdies nocturnes a la nit per vigilar que no vinguin, és a dir, que si arriben embarcacions tinguin l'assistència que necessiten, a nivell de mantes, a nivell d'aigua, barretes energètiques, etcètera, etcètera. També tenen, doncs, una activitat que molta gent, moltes de les ONGs, no és que es neguin a fer, però tampoc fa tanta gràcia, que és la neteja,
yeah,
d'aquest camp de refugiats annexa que t'he dit. Aquest camp de refugiats, evidentment, no té llum ni aigua i tampoc té un sistema de recollida de rosa.
Clar, clar.
Llavors, clar, allà s'amunteguen barbaritats i barbaritats de brutícia. Doncs nosaltres el que fem també, dos dies a la setmana, entre l'equip, que entre la seva plantilla de voluntaris i la nostra, sumem uns 15 o 20 voluntaris, el que fem és, doncs, passem per tot el camp, per tot l'assentament, intentem fer una batuda i netejar bé, doncs, perquè puguin viure, perquè aquesta gent puguin viure una miqueta més decentment, i a part, doncs, aquestes activitats que hem dit abans, no?, activitats extraescolars, tot això ho ha muntat l'Omar. Omar, que és, de veritat, intentaré enviar-te un vídeo perquè el conegueu, perquè
ai, sisplau, sí.
És una persona espectacular, Mònica, és un tio divertit que s'ha volcat amb la causa i bé, doncs, gràcies a ell nosaltres podem tirar endavant la nostra tasca amb més facilitat. I sí que és cert, no?, que quan el Maxi i el primer grup van arribar aquí a Lesbos, i primer els va obrir les portes i va dir, escolta'm, no heu de patir per res, va ser l'Omar, així que des d'aquí també donar-li les gràcies a ell.
I tant.
I a tots els voluntaris, està clar.
I tant, que sí, una feina la que esteu fent aquí que és admirable, de veritat, i de vegades jo crec que no en som conscients, estem molt a prop, perquè mira, avui estic trucant al Jordi Cervera, que el sento com si estigués aquí Constantí, ell és a Lesbos ara mateix, i normalment és aquí a l'estudi, no?, en el que parlem d'altres coses, i atenció, avui la realitat que ens has apropat, Jordi, que és, jo crec que és importantíssim explicar-ho, que de vegades, a més, amb el tema, amb l'actualitat, que som com som, que sempre hi ha un tema que tapa un altre, de vegades ens oblidem d'això, que continua passant aquí a la vora de casa nostra. Jordi, no tinc temps per més avui, però tu tornes aviat, no?, cap a Reus ja?
Exacte, Mònica. Nosaltres el 30, a final de mes, el 30-31, ja tornem cap a casa, encara estem pendents, però sí, la veritat que no volem marxar,
ja,
perquè aquí queda amb un gust de boca, i ostres, sempre hi ha feina per fer, i sobretot amb l'esport, perquè som molt agraïts, i he de dir que treballar amb l'esport és molt fàcil, perquè ràpidament ells col·laboren i tu pots donar tot el que vols donar, i també moltes vegades el que vols rebre, però bé, ja et dic, mirant a un futur, amb ganes de tornar i a veure si pot ser ben aviat.
I tant que sí. Doncs escolta, quan tornis, la primera parada te la deixo fer a casa, però després vens cap aquí, perquè vull que ens expliquis més coses d'aquest projecte i parlem més a fons del que podem fer des d'aquí també per col·laborar, d'acord?
Molt bé, Mònica, així ho farem. Un petó ben fort a tu i a totes aquelles persones que ens escolten. I, evidentment, voluntaris, col·laboradors, persones que ha confiat, moltíssimes gràcies per estar al costat nostre.
Gràcies, gràcies a tu, Jordi. Gràcies a vosaltres per la feina. Una abraçada. Fins aviat.
Adéu, Mònica. Adéu.
Doncs amb això arribem ja al punt de la una, pràcticament. Els deixo amb els serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres tornem d'aquí un momentet, d'aquí 5 minuts, amb propostes d'oci i a partir de 2:15, Nacho García Vega, al migdia COPE Tarragona. Fins ara.
La una, mediodía en Canàries. Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez pide a Pablo Casado que retire sus palabras. Como te estamos contando, el líder del PP le ha acusado de ser partícipe y responsable de un golpe de Estado en Cataluña. Y es que el pleno monográfico sobre el último Consejo Europeo y la venta de armas a Arabia Saudí está siendo aprovechado por los grupos para hablar de política general. Cámara Baja, Ricardo Rodríguez.
En efecto, Marta, Pedro Sánchez ha emplazado a Pablo Casado a que retire la acusación de golpista. La frase ha hecho mella en el presidente del gobierno, para quien llena de ignominia a la bancada del PP.
El acusarme a mí de partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en nuestro país no es algo aceptable, señor Casado. No me puede criticar ni me puede reprochar el ser un supuesto golpista. Por tanto, lo que le pido, señor Casado, es que retire aquí esa frase, que lo que hace es llenar de ignominia a su grupo parlamentario.
A renglón seguido ha pasado al ataque, tachando a Casado de irresponsable ante su continua exigencia de aplicar el artículo 155 de la Constitución. Sánchez ha hecho extensivo a Albert Rivera el reproche de falta de escrúpulos ante el uso del sufrimiento del pueblo venezolano.
En Roma, la Fiscalía ha abierto una investigación para saber si hay algún problema con las escaleras mecánicas en el metro de la ciudad. Y es que las últimas cifras elevan a 24 los heridos. A la mayoría se les ha dado ya el alta. Corresponsal Eva Fernández.
Sufren contusiones y heridas provocadas por el hundimiento de la escalera mecánica, pero sobre todo por el aplastamiento de quienes cayeron sobre ellos. Según las últimas noticias, solo uno de los heridos podría sufrir la amputación de un pie. Sobre las causas del suceso se abren varias hipótesis que ya están siendo investigadas. El diario romano Il Messaggero adelanta que en 2015 se pidió al ayuntamiento que revisara las instalaciones. El responsable de los bomberos asegura que se trata de un incidente extraño y la causa inmediata fueron los saltos continuados sobre las escaleras por parte de los hinchas rusos. La empresa responsable del mantenimiento de momento prefiere callar y que sea la justicia quien actúe.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
Nueva advertencia sobre la situación del sistema de pensiones. Esta vez viene de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Y no es nada halagüeña. El aviso de FEDEA habla de la quiebra del sistema de pensiones si no se toman medidas urgentes. Además, esta fundación apuesta por subir los sueldos en función de la productividad y no por decreto. Y el gobierno confirma nuevas liberaciones de terroristas de ETA. La denominada Vía Nanclares permitió la semana pasada la semilibertad de Ibón Etxezarreta y el siguiente será Aitor Bores, condenado por colocar explosivos en la residencia militar de Araca, en Vitoria, en 1997.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Toca Liga de Campeones, Barcelona, Inter de Milán y Borussia Dortmund, Atlético Corrochano.
Los dos son a las 9 de la noche en el Camp Nou. La noticia previa a este partido es la ausencia de Leo Messi. Y baja para las tres próximas semanas. Comienza la vida sin la estrella. Ernesto Valverde.
A mí no me da mucha urticaria con lo de la Messi dependencia. El hecho de que hablen de que tenemos Messi dependencia, pues yo creo que se hace más con la intención de herirte que de otra cosa, pero por eso igual reaccionas. Pero por lo demás, que nosotros dependemos de Messi igual que dependemos de otros jugadores, pero pasa que Messi es el mejor que hemos visto. Entonces, eso es lo normal. Entonces, está claro que ahora, pues, entre todos tenemos que hacer que esa ausencia, pues, se note menos en la medida en la que eso sea posible. Sabemos que no tendremos esa genialidad, pero tenemos que ser efectivos igualmente.
Y en Alemania, en Dortmund, Borussia, Atlético de Madrid, con el regreso de Diego Costa al equipo rojiblanco, se espera que sea titular. Los dos equipos suman 6 puntos en 2 partidos y es duda en los alemanes la presencia en el equipo titular del goleador Paco Alcácer. A las 7 de la tarde se disputa el partido aplazado de la Liga en su día. Rayo Vallecano, Atlético de Bilbao. Los dos equipos están en la zona baja de la tabla. Lo cuenta todo el tiempo de juego de la cadena COPE.
Gracias, Corro. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta?
Buenas tardes. Vamos a viajar a Vietnam, en El Espejo. Es un país en el que ser católico no es fácil, pero hay un sentimiento de comunidad admirable.
Pues así es, y una gran vitalidad. Nos vamos a colocar en la diócesis de Xuân Loc, que está en el centro de Vietnam, y una muestra de esa vitalidad es, por ejemplo, su seminario, que forma ahora mismo a 454 futuros sacerdotes. A ver qué seminario encontramos por aquí parecido. Un tercio de la población de la diócesis es católica, son más de 1 millón de fieles. Hoy los católicos son aceptados por el régimen comunista, al menos en apariencia. Su vínculo con la Santa Sede ya no se ve como una traición y la Iglesia se centra en testimoniar la fe en Jesucristo como fuente de alegría y reconciliación. Y eso lo percibe el conjunto de la sociedad, también las autoridades, sobre todo por su presencia entre los más débiles. Hablamos de un país comunista, pero el obispo Joseph Dinh dice que es más difícil ser sacerdote u obispo en Europa que en Vietnam, porque allí, dice él, si somos atacados, la comunidad nos defiende. La Iglesia es como una familia de Dios y quizás sea esa la raíz de su vitalidad. Lo contamos enseguida en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE.
Quatre segons que passen de la 1 i 5 minuts, més puntuals que mai, agafem la Nacional 240 i diem allò de Ricard Álvarez, bon dia.
Mònica Carrasco.
Com estàs?
Bon dia. 24 segons que passen del dia 24.
És veritat?
Mira.
És veritat? 24 del 10, Déu-n'hi-do, 24 d'octubre. Mira, no sé si coincidiràs amb mi, ahir ho deia amb un dels col·laboradors del programa, li deia aquest octubre se m'està fent més llarg que un dia sense pa.
Doncs escolta, a mi se m'està fent curt.
Noi, doncs té 5 setmanes enguany, eh?
Sí, sí, però m'ha passat volant, perquè és que sí que és veritat que falta tota una setmana per acabar, justament, que serà dimecres vinent.
Sí.
Però jo recordo el setembre, que entre que si els nens tornen a l'escola, que si no, que si entres a la rutina, que si no entres, quan me n'he adonat, estic preparant el menú de la castanyada.
Doncs jo, mira, et soc sincera, tinc unes ganes que passi
lloc,
ja, vinga, novembre, vinga, cosetes noves.
Perquè
ja,
tu ets
ja
de bufandeta,
jo sí,
de jaqueta.
Molt. De fet, ahir em queixava perquè diuen que a partir d'aquest cap de setmana ve aquesta onada de fred d'hivern total, no? Que baixaran fins a 15 graus les temperatures,
sí,
dissabte, Déu-n'hi-do.
Ens agafaran...
I jo deia, home, a mi m'ha faltat una mica de tardor, què vols que et digui? Perquè sí que ha plogut molt, però fresqueta fa pocs dies.
Cada cop a Tarragona veig que us assembleu més a Lleida.
Sí.
Clar, aquí o fa calor o fa fred, no tenim ja intermitges.
Una cosa important que deien aquest matí els meteoròlegs, ens menjarem enguany les castanyes i els panellets en fresca, que això feia molt temps que no passava.
Sí, és veritat, eh? Recordo algun any per Tots Sants, de fer un migdia amb un sol i anar amb màniga curta, que no era normal, tampoc.
Per tant, mira, jo això sí que estic contenta.
Sí.
Ja en tenia ganes.
Escolta, parlem d'oci.
Sí, i tant. I no parlem de castanyada encara,
no,
eh?
Encara no. Ja
no
ho farem.
Sé. Sí, us avanço. Tu saps qui és Josep Maria Jujol, Ricard?
Home, ara així de cop...
Així de cop no et ve, no?
No.
Doncs com tu, moltíssima gent, eh? De fet, jo la primera, fins que no m'ho van explicar quan vaig aterrar per aquestes contrades, de les comarques de Tarragona. Jujol és arquitecte, és artista, va treballar molt estretament amb Gaudí. De fet, obres seves són, per exemple, els balcons de la Pedrera, uh-huh, de la Casa Milà, el trencadís de la façana de la Casa Batlló, hi va tenir molt a veure Jujol en aquest cas, i això normalment no ho sabem. Doncs a les comarques de Tarragona hi ha una petjada important de la feina de Jujol, i avui us faré una proposta que convida a conèixer-lo una mica més.
Molt bé.
Sí?
Molt bé. Jo et parlaré avui, us convidarem, de fet, a Lleida, tant la gent que s'escolta de la resta de la província com la gent de la mateixa ciutat, com la gent de tota la gent que ens escolta de Tarragona, a que vingueu el diumenge al Castell Templer.
Ah.
Al Castell Templer de Lleida, perquè a més, segons el diumenge fan una cosa o una altra.
Ah, interessant.
Però abans prefereixo escoltar el que m'has d'explicar.
Tens curiositat ara, eh?
Sí.
Doncs vinga, va, som-hi. Avui espero que descobriu unes quantes coses de Tarragona que probablement no sabíeu. Si fa una setmana anàvem a la Tarragona de 1800, avui volem fer una ullada a la Tarragona modernista. Seguim especialment la pista de Josep Maria Jujol. És la nova proposta turística de la ciutat. Es posa en marxa aquest dissabte i en parlem amb la consellera de Festes, Cultura i Patrimoni de Tarragona, Begoña Flòria. Begoña, bon dia i gràcies.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Estem en ple any Jujol, 140 anys del seu naixement, 70 de la mort d'aquest arquitecte. És un gran desconegut encara per la majoria aquí a Tarragona, també?
Bueno, jo crec que sí, perquè al final tothom parla molt de Gaudí, perquè en els darrers anys doncs, ha sigut com a molt conegut, evidentment, tot i que als anys 80 la gent no sabia ben bé què era ni la Sagrada Família, això ho dic així, perquè anaves allà i no hi havia ni cues, sí, per entrar, i ara en canvi és una bogeria a nivell mundial, no? I en canvi, Jujol doncs, ha sigut un personatge bastant desconegut quan des del nostre punt de vista és un arquitecte també amb mereixements de ser arquitecte geni universal, de la mateixa alçada que Gaudí com a mínim.
Mm-hmm. Un dels objectius d'aquesta nova ruta, de seguir-li la pista a Jujol també per la ciutat de Tarragona, és donar-li aquest reconeixement, no? que potser no se li ha donat fins ara.
Reconeixement i redescobriment per a aquells que igual sí que els hi sona però no recorden quines són les joies de la seva arquitectura. Jujol, la veritat és que té unes meravelles increïbles, com per exemple el Teatre Metropol de Tarragona, la Casa Ximenis, que són peces, o Can Negre, Sant Joan d'Espí, no? per dir algunes, però que són peces que igual la gent mai se les ha mirat amb ulls. Per exemple, igual hi ha molta gent que ha anat al Teatre Metropol de Tarragona, per alguna gent de Tarragona, no? De fora no, però de Tarragona sí, i no l'han mirat mai amb ulls d'arquitecte, no? O de modernista. Llavors, aquesta ruta és el que pretén és visibilitzar la seva gran obra. Era un personatge molt eclèctic, no només era arquitecte, tot el tema dels mobles, dels detallets, jo crec que també se li pot dir escultor,
sí.
Se li pot dir de tot, ornamentació, i la veritat és que va innovar moltíssim en el seu moment, i jo crec que totes aquestes... totes aquestes visites que encetem ara permetran que la gent ho torni a redescobrir.
Mm-hmm. Aquestes visites guiades pel llegat modernista de Tarragona comencen aquest dissabte, dia 27, es repetiran tots els dissabtes de novembre. En què consisteix una mica aquesta ruta, Begoña?
Doncs consisteixen totes elles amb la presentació d'un audiovisual que es farà a l'antiga audiència, que recull una mica qui era Jujol, per tenir una mica de context, no? És una projecció sobre tot el, Jujol i el modernisme a Tarragona, són 11 minutets, però que te situen de forma ràpida, i després una ruta urbana que la presenta el Josep Maria Boquera, que és especialista en modernisme i en noucentisme, i és el president de la Fundació Trencadís, que posa en valor tot el modernisme en el nostre territori, i farà una ruta urbana passant per alguns punts centrals. La Casa Ximenis, el passeig arqueològic, és un, però també alguns edificis que no són exactament de Jujol, però que són modernistes, de la Rambla, i acabarà el Teatre Metropol, com et deia, que té un encant especial.
Mm-hmm. A més, aquesta part final de la ruta al Teatre Metropol té encara un altre ingredient, no?, per fer-la més atractiva. Aquí, en col·laboració amb Àgora Tàrraco, també hi haurà una visita especial, no? No és una visita a l'ús.
No, és una visita especial que el que et permet, a més, és com et deia, redescobrir un teatre que es fa servir en altres contextes, no? Uh-huh. com a més d'anar a veure obres, i en canvi aquesta vegada es pot veure en la seva integritat, uh-huh, més arquitectònica.
Clar, Teatre Metropol, ens ho deies tu ara molt bé fa un moment, no?, que potser ho hem de mirar amb uns altres ulls. Aquí parlo perquè ens escolten de Tarragona, però també de Lleida. Per molta gent de Lleida pot ser descobrir, però pels d'aquí remirar i redescobrir. Precisament el Teatre Metropol, que fa pocs dies sabíem que s'ha iniciat el procés per declarar-lo bé cultural d'interès nacional, no?
Sí. Estem treballant amb aquest tema juntament amb la Generalitat, perquè això ens obrirà la porta, entre altres coses, a poder treballar subvencions que en aquests moments no les tenim. I llavors és molt important que pugui ser reconegut com a tal, perquè tingui un alt nivell de protecció, i a banda de les subvencions, que tots siguem molt conscients del valor patrimonial importantíssim d'aquest teatre.
Uh-huh. Tenen més dades a museu.tarragona.cat/tgnmodernista. Com dèiem, les rutes comencen aquest dissabte, dia 27, però es faran tot el mes de novembre. També hi ha associades a aquestes rutes un concurs interessant a través de xarxes socials, no?, que també té un premi sucós.
Sí. El concurs d'Instagram, tgnmodernista, que a més, les 12 fotografies guanyadores formaran part d'un calendari que editarem a principis d'any i que se distribuirà, i a més, tots els premis tenen a veure a poder participar en activitats culturals dels teatres de Tarragona, que jo crec que sempre és una bona proposta.
Mm-hmm. Novembre és un... final d'octubre, novembre, és un bon mes per al turisme a la ciutat de Tarragona?
És un molt bon mes, perquè a més fa molt bon temps encara, i perquè es fan moltes activitats. Pensa que també l'últim cap de setmana abans del pont, el cap de setmana darrer de novembre, també celebrarem la Setmana del Patrimoni a la ciutat, i tindrem moltes activitats i obertura de museus vinculat a la celebració de Patrimoni Mundial, que és el dia 30 de novembre, i sempre el cap de setmana abans o el cap de setmana posterior, en aquest cas és el d'abans, fem moltes activitats vinculades al patrimoni, que també seran un atractiu perquè la gent ens vingui a visitar, amb recreacions històriques, amb música als monuments i amb tota una sèrie d'activitats que presentarem en breu. I també doncs, tenim altres festivals que, culturals que són molt interessants d'altre nivell, com per exemple el Festival Escan de Fotografia,
sí,
que hi ha una exposició meravellosa que es diu Talent Latent, que totes aquelles persones que vulguin saber cap a on va la fotografia en l'actualitat tenen una cita inexcusable aquest mes de novembre i final d'octubre a Tarragona.
Mm-hmm, exacte, doncs en parlarem d'aquest esdeveniment important a final de novembre. Acabo ja, sempre m'agrada preguntar-vos aquesta component personal, no? Perquè evidentment la Begoña Flòria doncs, és consellera de Festes, de Cultura i de Patrimoni, però també és ciutadana tarragonina. No sé si tu, també preparant aquesta feina, aquesta ruta pel llegat modernista, has descobert alguna cosa de la teva pròpia ciutat.
Bueno, doncs sí, sobretot el mercat. Fixa't tu, que és de Pujol de Barberà, no és de Jujol, en aquest cas, però el Mercat de Tarragona, en la seva restauració, que s'ha recuperat moltíssim la seva imatge original, que és un edifici modernista meravellós, mai l'havia vist amb aquests ulls, saps? Vull dir. I després, en el propi Metropol, i ara que vam fer la reforma, primera reforma, perquè també estem fent un pla de reforma de tot el teatre, doncs els petits detalls, que són meravellosos. El Metropol, per exemple, és un teatre que mai ha deixat de ser teatre, i això també és un dels elements més fonamentals, que puguis veure un edifici que va ser concebut fa més d'un segle per la funció que avui en dia encara segueix fent.
Sí, no és habitual.
Sí, no és habitual. I això és una... Bueno, és meravellós.
Doncs una molt bona aposta, una excusa més per apropar-se a Tarragona o per passejar-la, que de vegades no ho fem prou a la nostra pròpia ciutat. Visites guiades pel llegat modernista, aquest especial seguiment a la petjada de Josep Maria Jujol a partir d'aquest dissabte 27 d'octubre. Begoña Flòria, un plaer, torna quan vulguis.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Porque en tiempos de cambio...
Una sala del Supremo dijo, el impuesto de actos jurídicos documentados, bueno, pues eso lo tiene que pagar el banco, ¿no?
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Va a ser muy difícil que el Supremo salga del lío sin quedar tocado.
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Usted conoce alguna familia que tuviera apodo general?
Yo pertenezco a la familia de los Morcillas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
Hola, vecina. ¿Ya he visto que te has puesto alarma?
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, ¿y no es mucho lío?
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma más recomendada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Prepárate para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos y a toda velocidad. Speed máxima potencia y Speed 2.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Mònica, doncs mira, la proposta que et fem avui des de Lleida jo crec que és d'aquelles que també t'agradaran. Potser avui no té a veure amb la gastronomia, dic potser perquè ja que estàs a Lleida doncs ja saps que pots buscar un bon lloc i menjar producte de proximitat, però és una visita cultural maca. Mira, jo de moment us presento a la Núria Rauret, que és tècnic de turisme i cultura de turisme de Lleida, de l'Ajuntament de Lleida. Núria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, Lleida és la, ja ho diuen, la capital de la plana, però si heu visitat la ciutat de Lleida, us adonareu que de plana no ho és. De plana no ho és. Tenim dos turons a Lleida. Un, jo crec que, home, l'anomenem, Núria, però aquest és el que coneix tothom, que és el turó de la Seu Vella.
Exactament.
El turó de la Seu Vella, que té a la Seu Vella, té el castell de la Suda, el castell del Rei,
sí.
I que tot el conjunt monumental doncs està pendent de veure, d'aviam si aviat pot ser anomenat Patrimoni Mundial de la Humanitat, que seria una molt bona notícia.
Exacte. Estem a la llista indicativa, a veure si de cara a l'any que ve pues, podem anar ja cap a la llista, cap a París.
Clar que sí.
Exacte.
Clar, el turó de la Seu Vella, aquest el coneix tothom, però resulta que ni tenim un altre, que és el turó de Gardeny.
Sí, tenim el turó de Gardeny.
Què tenim al turó de Gardeny?
El turó de Gardeny, que és desconegut per molta gent, tant per lleidatans com els foranis, perquè fins a relativament poc era un turó que era una zona militar, hi havia els militars. I el va recuperar la ciutat i allí, en una punteta del turó, trobem el castell dels Templers de Gardeny.
Hem de dir que un turó de l'altre no estan en línia recta, en distància ni d'un quilòmetre.
O sigui, I es vigilen.
I es vigilen, i està, vull dir, està integrat dins de la ciutat.
Exacte, sí, és a l'entrada de la ciutat per la carretera de Saragossa.
El turó de Gardeny, tenim aquest castell templer. La para, quan, Núria, quan ja parlem dels templers, hi ha molta gent que ens fascina. Hi ha aquesta paraula, la història, tot el que hi ha darrere, però realment van estar els templers.
Sí, realment ells van fundar la poderosa comanda dels Templers de Gardeny, sí, al segle XII.
I per què hem trucat avui a la Núria? Per explicar el que hi ha a Lleida? Doncs home, sí, però també perquè aquest diumenge hi ha la visita que porta per títol La poderosa comanda de Gardeny. Sí. En què consisteix?
Pues és una visita històrica que es fa a les 12 de migdia, es realitza aquest diumenge, però ja ho tenim ja assenyalat de que cada quart diumenge de mes es fa aquesta visita. Llavors, un guia descobreix als visitants, als que s'han apuntat a la visita, la història dels Templers de Gardeny i dels Templers en general, de tota la Corona d'Aragó que havia altres castells i de la importància que van tenir a la seva època, que molta gent ho desconeix.
Clar, perquè és el que dèiem, aquí va haver templers vivint al castell de Gardeny.
Exactament, al 1156, bueno, al 1149, Ramon Berenguer IV reconquesta la ciutat de Lleida i l'ajuden els templers, i en contraprestació els hi obsequien amb el turó de Gardeny, que n'està ubicat el castell, i al 1155 el primer comanador Pere de Cartanyà pues, comencen a fundar la comanda de Gardeny.
Els visitants que vagin avui dia a veure el castell de Gardeny, què es troben i què hi falta?
A veure, el castell s'hi conserva gran part de lo que és la comanda, lo que falten edificis, perquè evidentment, com a tot el que ha passat a la ciutat de Lleida, les guerres i els setges, pues, els edificis van desaparèixer per fer les muralles, però bueno, trobem l'església, l'església que és la de Nostra Senyora de Gardeny, que va tindre molta, bueno, va ser molt important, era una de les esglésies poques que conservem una mica de les pintures que havia murals, és a dir, una cosa única a Europa. Després tenim la torre del comanador i tenim també el refectori o sala de dormitori. I el celler, que al celler trobareu, si veniu, un centre d'interpretació que no explica sol la història de la comanda de Gardeny de Lleida, sinó explica tota la història de quan se van fundar els templers i per què es van fundar, la història de les croades, tota la història, per ficar-nos ja en ple segle XII.
El celler és on tenim la projecció, una projecció
d'audiovisual, sí.
I després també tenim una escena quotidiana preparada, és
sí,
a dir, una escena
sí,
dir, amb tot, sí, sí.
Està tot perquè la gent, com que és una història dels templers, que molta gent m'hi parla, però realment no saben qui eren, doncs és una introducció amb un audiovisual que dura uns 20 minuts i després hi ha unes veus en àudio que van explicant i hi ha tota una sèrie de escenografies que expliquen la vida de quotidiana dels templers, a què es dedicaven, què feien, perquè eren frares, però eren també guerrers, i una mica com vivien a la comanda i després també com van caure els templers tant a la resta d'Europa com a la comanda de Gardeny quan se va abandonar.
Núria, hem parlat de les diferents zones que podem visitar.
Sí?
Si pugem fins a dalt de tot, tenim la terrassa.
Sí, amb unes vistes magnífiques de la ciutat, que es pot veure tota la ciutat, l'Horta de Lleida, molt important, també vinculada amb els templers, i després també es veu l'altre turó, la magnífica catedral de la Sovella.
Ho dic perquè fins i tot la gent de Lleida que ens escoltin...
Ànima'ns a pujar.
Si no hi ha un at, és una altra vista totalment diferent. Estem acostumats a la vista des de la Sovella, no. I la gent que ens escolta avui, perquè ens estan escoltant, Núria, també des de Tarragona, doncs és un bon moment per venir, zona d'aparcament, sí, sí.
Cap problema,
hi
ha un pàrquing molt gran i, bueno, esperem a tots els de Tarragona que vinguin a descobrir Lleida i que vinguin a descobrir el món dels templers, que poden passar el diumenge aquí, pues, la mar de bé.
Anem a donar una web que és www.turismedelleida.cat.
Exacte.
Turismedelleida.cat, aquí teniu tota la informació. Suposo que es poden comprar també, o es poden reservar les entrades.
Sí, sí, les entrades, bueno, millor és, te poden vindre directament al castell, però millor pues, l'anticipada pues, és trucant a Turisme o a través d'un correu electrònic poden apuntar-se a la visita guiada de les 12.
Hem parlat d'aquesta visita que és la poderosa comanda de Gardeny, on ens explicaran, sí, doncs, una vessant de la història dels templers i de la comanda i del castell. També hi ha una visita guiada el segon diumenge de cada mes, em sembla.
Sí, el segon diumenge és la del templer per un dia. Ahà. És una visita més familiar, per vindre més amb la família, amb els nens, que també ho fan també molts escolars de Lleida i de fora que ens ho sol·liciten, i és una visita enfocada diferent, perquè els protagonistes són les persones que s'hi apunten i llavors descobreixen la gent que vivia a l'època dels templers i tots fan una mica un mini paper que per sorteig, doncs, un li toca fer comanador, l'altre toca ser sergent, l'altre toca ser criat, i els expliquen la vida quotidiana també dels templers, i és una forma participativa, experiencial i molt amena per la família.
Bueno, també és posar-se a la pell de com vivia llavors, eh?
Sí, en aquella època.
Doncs això és el segon diumenge de cada mes, ho dic perquè si veniu aquest diumenge, doncs fareu la visita de la poderosa comanda de Gardeny, però ja us podeu marcar l'agenda que, per exemple, l'11 de novembre,
exacte,
doncs és el segon diumenge de mes i hi haurà aquesta visita de templer
per un
dia.
Exacte.
Templer d'un dia que és recomanadíssim per famílies, eh?
Exacte.
Per tant,
famílies, tot... grups d'amics, bueno, així,
també,
perquè
també.
És una cosa més distesa, no és tan històric, no és tan més participativa i una manera diferent d'ensenyar també el monument.
I tant. www.turismedelleida.cat, aquí teniu tota la informació, doncs, de les propostes, que es fan a Lleida, però si busqueu aquestes concretament del Turó de Gardeny, doncs aquí ben rebudes. Ja hem dit que si veniu un vehicle, cap problema, un pàrquing ben gran al gratuït.
Exacte.
Al davant per aparcar, tant si aneu al Turó de la Seu Vella com al Turó de Gardeny.
Exacte, i després se poden atensar que aquest diumenge fem la festa del vi a la plaça de la Llotja, podríem combinar la cultura i la gastronomia.
I tant que sí, doncs escolteu, cap a la plaça de la Llotja, que també hi ha un pàrquing
supergran
allà.
O poden un restaurant, els que els agraden.
Bueno, clar, la part gastronòmica ja ho hem dit, després heu d'acabar dinant a Lleida, i llavors, doncs, al restaurant que aneu li diu, escolta, en aquesta zona què es menja? I ja està.
I clar.
Tranquils que estareu ben atesos,
Sí, sí.
Hem parlat amb la Núria Rauret, és tècnic de Turisme i Cultura de Turisme de Lleida, de l'Ajuntament de Lleida. Núria, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres, que vagi bé aquest diumenge.
Moltes gràcies, us esperem tots a Lleida.
Bueno, doncs ja ho veus, Mònica.
Sí, sí, a mi m'has convençut.
La de Temple per un dia jo l'he fet.
Ah, sí?
Amb canalla. I
què tal?
És genial.
Sí,
amb
canalla recomanes
amb... o amb amics, I la que fan aquest diumenge, com ens explicava ara la Núria, doncs és t'expliquen que realment doncs fa no sé quants segles aquí hi havien uns templers, els costums i què feien i per què hi eren, i com que t'ho expliquen justament entre les parets en les que hi van ser, doncs si fas aquest exercici de posar-te a la pell de ser un templer, doncs també és maco,
Jo crec que és molt interessant també el que parlàvem abans a Tarragona amb la Begoña Flòria. De vegades, evidentment, els que venim de fora, no?, a una ciutat que no coneixes, doncs és molt interessant, però sobretot de vegades és molt interessant i molt maco fer el turista a la teva pròpia ciutat,
sí.
No? Perquè aquí a Tarragona sí, és veritat, els experts
en
turisme
que m'ha agradat aquesta manera de dir-ho,
ho diuen,
turista,
sí, clar, jo això ho faig sovint, m'agrada, no? I de vegades el que ens diuen els experts de turisme, no?, de cada lloc, és a dir, desconeixem moltes coses, molts llocs pels que passem a diari, no?, i mirar-ho amb ulls de turista, de vegades dona una visió diferent de la teva ciutat, i això també és maco, de vegades t'hi has de reconciliar fent el turista.
No, i és veritat, jo també ho subscric, això.
Doncs escolta, quedem, no?, aquest cap de setmana, mira, un dia
fem el turista.
Un dia a Tarragona.
Pantalons curts ja no,
No, no, ja no, ja t'hauràs de tapar, eh? Que, ja no. Bé, jo ja, a mi ja em va bé això, a mi ja m'agrada.
Escolta, que res, que ens queden 30 segons.
Sí.
Divendres parlem de cinema.
Tinc moltes coses a dir, eh?
Però dilluns vinent...
Sí.
Parlarem de i el dimecres, però parlarem de castanyes, de
sí,
Halloween,
sí.
De castanya sí, castanya no.
Castanya no, Halloween sí, Halloween no, castanyades sí, castanyada no, perquè parlarem de l'impacte que té Halloween i la castanyada a nivell comercial, a nivell de restauració. Volem saber l'opinió dels oients, així que Twitter.
No us ho perdeu.
Cope Tarragona, Cope Lleida.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Encender fuego en la tierra, el nuevo libro de Robert Barron, el obispo más destacado de Estados Unidos. Barron muestra en su nuevo libro la belleza y relevancia de la fe católica. Encender fuego en la tierra, de Ediciones Palabra, desgrana aspectos clave de la fe y cuál es el destino del catolicismo en el siglo XXI. Encender fuego en la tierra, de Robert Barron, ya en librerías.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Existen muchas mujeres que destacan profesionalmente. No por ser mujer se es... Perdona, esta frase podría decir otra cosa distinta, no sé, algo que no sea lo que dicen todas las marcas últimamente, ¿no? Digo yo.
En Mujeres a Seguir hacemos visibles a todas las mujeres que derriban muros para que algún día dejemos de repetir lo mismo. Conócenos, mujeresaseguir.com.
Si piensas que no es justo lo que estás pagando por tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿El Papa Francisco está generando una revolución? ¿Cómo afecta el gobierno de Sánchez a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Sexo, ¿cuándo y por qué? La sexualidad al desnudo. El nuevo libro de Jesús María Silva en Ediciones Palabra. Un libro para adolescentes y jóvenes que te cuestionará el todo el mundo lo hace y hará entender el sexo desde una perspectiva diferente. Sexo, ¿cuándo y por qué? De Ediciones Palabra. Ya en todas las librerías o en palabra.es. Sexo, ¿cuándo y por qué?
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. I COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
Tropezar, beber otras 10, madrugar y no llegar, ¿quién tiene prisa en verme llegar?
Posem bona música al dia, música que avui ens transportarà directament als anys 80. I és que aquesta setmana, dissabte 27, arriba a la Tarraquarena Plaça Mi Generación el Tour 2018 del 1980 Pop Festival. Per saber més d'aquest concert, d'aquesta gira, del que passarà a la Tarraquarena, tenim avui el luxe de tenir amb nosaltres a Nacho García Vega. Nacho, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buen día.
Buen día a todos, buenos días, encantado de estar con vosotros y feliz de ir el sábado a Tarragona a tocar.
Un placer tenerte por aquí, decía yo, un lujo, y además me comentaba ahora fuera de antena, Nacho, que entiendes perfectamente catalán, yo no sé si te atreves a hablarlo un poco incluso.
Hablarlo, no, pues no me atrevería, pero la verdad es que le dedicaría más a hablar bien que a lo que realmente quiero decir, pero entenderlo lo entiendo todo, sin ningún problema, me encanta además.
Oye, preparando esta entrevista leía pues muchas cosas sobre ti y hay una palabra que se repite constantemente, icono de la movida madrileña de los 80. No sé si te sientes icono para empezar o y cómo llevas el título.
Bueno, yo creo que a estas alturas debería ser más emoticono que icono. Debería hacer un emoticono con mis gafas y con mi boca grande y los dientes, y a lo mejor me sentía, no, es un honor, ¿no? Que para mucha gente pues signifique algo importante, una referencia, yo creo que sería de la música de los 80, pero ya sabes que peleamos por estar muy vivos cada año, cada día que pasa. Entonces, lo último que a mí me gusta hacer es revival, ¿no? Y que me recuerden como algo de esa época, y nada más. Cuando me subo a un escenario, me gusta que la gente sienta que soy un artista del presente, ¿no?
Claro.
Pero bueno, es un placer, es un orgullo, ¿no? Que ser una referencia de algo que tiene que ver con la música, que es tu pasión, así que encantado, ¿no?
Yo creo, además, en esta gira, que ahora te pregunto sobre a nivel personal también cómo lo estáis viviendo, tenemos a Nacho García Vega, Rafa Sánchez de La Unión, Vicky Larraz, Carlos Segarra, Manuel España de La Guardia, Javi Ojeda de Danza Invisible. Yo creo que es la reunión de amigos a la que a muchos, entre los que me incluyo, nos gustaría estar. O sea, es la cena ideal, ¿no?
Pues la verdad es que sí, las escenas del camerino en este tipo de festivales de conciertos son como una reunión en casa de uno de nosotros. Nos conocemos desde hace tanto tiempo, nos encanta coincidir, siempre tenemos algo que decir o que reírnos, siempre hay un punto especial de alguien en el escenario, en el camerino, que nos hace, bueno, pues hacer nuestra vida mucho más entretenida, mucho más divertida. Y la verdad es que es divertido, ¿eh? Compartir escenario con otros artistas siempre aporta algo nuevo a tu día a día, ¿no? En la carretera.
Uh-huh. Hombre, el cartel es potentísimo. El cartel que llega este sábado a la Tarraco Arena Plaza, como hemos dicho algunos, tú has dicho, no es un revival, queremos ser músicos, ¿no?, de la actualidad. Y lo que hacéis en este concierto es recordarnos grandes canciones que han pasado a la historia, no sé si revisitadas.
Esto, la verdad es que si analizas uno por uno a los artistas que nos vimos en el escenario, con ninguno tienes la sensación de ese revival que se acabó ahí, como una carretera cortada, al revés, ¿no? Notas que la energía está muy presente, y de hecho, además, todos yo creo que hacemos alguna canción que no es estrictamente de los 80, que es música de la que hacemos en más recientemente y que encaja perfectamente con el espíritu de los grupos, ¿no? Entonces, es una cosa que pretende las dos cosas, ¿no? Y yo a veces lo relaciono también con el público, porque me gusta ver en las primeras filas gente muy joven, con los ojos muy abiertos, con mucha curiosidad por conocer algo que no han vivido en primera persona por la edad. Y luego a gente más de mi generación en la parte de atrás del polideportivo, donde toquemos, ¿no?, con los ojos cerrados, ¿no? Como transportándose, ¿no? Los jóvenes con los ojos muy abiertos, los de mi generación con los ojos entrecerrados, como pues eso, viajando un poquito a recuerdos de sus vidas, son momentos que seguramente fueron los que les hicieron estar donde están ahora, ¿no?
Claro, supongo que sí. Te quería preguntar también por el público, esa mezcla debe ser muy interesante, ¿no? Gente que es un poco de, ostras, voy a transportarme en el tiempo, y para otros, por ejemplo, decir, lo que me habría gustado estar en un concierto de Nacha Pop en los 80, ¿no? Pues ahora voy y puedo escuchar en directo a Nacho García Vega. Esto, hombre, es un lujo.
Exactamente, esto, y además es que la combinación de las dos cosas es la que le da verdaderamente sentido a la audiencia, ¿no?, y a lo que estamos haciendo encima del escenario. Bueno, esto es aparte un festival que es especial, ¿no?, porque estamos los cantantes, digamos, de bandas conocidas, que por otro lado seguimos todos haciendo gira con las bandas, ¿no?
Claro.
Porque fíjate que nosotros tocamos el día anterior con Nacha Pop en la Comunidad Valenciana, ¿no? O sea, que realmente es una especie de, cuando me junto con otros artistas, pero sin mi banda, es como un cóctel especial, ¿no? Con mi banda estoy feliz, con reencontrándome con otros artistas, con una banda base como llevamos en este concierto, que está muy preparada y con mucha tímbrica, muchos instrumentos, la verdad es que es una especie de fiesta de cumpleaños, es distinto, ¿no? Y las dos cosas tienen juntas, para mí, me hacen mi vida muy 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 intensa y muy como a mí me gusta.
Qué bonito, me gusta mucho el concepto este, es una fiesta de cumpleaños. Para vosotros es una fiesta salir al escenario en esta gira, ¿no?
Sí, solo falta que salgan los payasos al final, aunque de alguna forma todos intentamos serlo un poco.
Bueno, porque sí, os lo pasáis bien, es una fiesta para vosotros, ¿no?, también al final. Me hablabas de esa banda, es una banda, una docena de músicos, ¿no?, que os acompañan, importante, que a veces no nos acordamos lo suficiente de la banda, ¿eh?
Sí, pues mal hecho, porque realmente... Bueno, y la gente lo va a notar, el público lo va a notar, que se le dan el entorno musical a nuestras voces, a nuestras canciones, las ponen en su sitio de una forma que a la gente le encanta, ¿no? Entonces, que la gente lo va a vivir. Este mismo concierto que lo hemos hecho en gran parte del país, hemos tocado en Bilbao, en Barcelona, en Málaga, en Sevilla, en muchas ciudades ya, esto, y en Coruña, en Vigo, siempre es lo mismo, ¿no? La gente sale empapada de sudor, con una cara de haber vivido algo especialmente divertido, especialmente intenso también. Así que, sí, es lo que te decía, es una especie de fiesta de cumpleaños donde la gente solamente se divierte, ¿no? Y hoy por hoy no es tan fácil encontrar un concierto o un evento del que sea en el que tú vas ahí y realmente lo único que haces es divertirte, ¿no? Porque la música también tiene su objetivo, ¿no? Divertir, claro, a la gente y hacernos pensar, por supuesto. Pero esto es una fiesta, como decía, muy desenfadada, con mucha intensidad, con muchas canciones muy famosas. Es como ir a un cumpleaños con un jukebox, con una máquina de estas, que la gente mete una moneda y escucha una canción. ¡Ay, esta canción me encantaba! ¡Esta canción! ¡Ah, sí, esta es la última canción que me... En fin, no sé, sensaciones muy, muy, muy... muy coloridas, ¿no?
Sí, es que qué capacidad la música, ¿no? Qué especial y que, bueno, que te voy a contar, ¿no? Pero esta capacidad que tiene una canción de repente te atrapa y te transporta, ¿no? Es como un olor o como un sabor a veces,
exactamente,
¿no?
Exactamente, me la has quitado la boca, te iba a decir, es lo mismo que un aroma, ¿no? Que un olor así que no puedes evitarlo, es como un acto reflejo, además, no necesitas más de medio segundo para saber, para ubicarte, ¿no? Para ver dónde te transportan esas notas, esos acordes, es lo mismo que un olor, exactamente. Sí.
Si te pregunto a ti de las canciones que sonarán el próximo sábado en la Tarraco Arena Plaza, ¿cuál te transporta? ¿Cuál es esa Magdalena de Proust para ti, para Nacho García Vega? Y no me digas una de Nacha Pop, ¿qué canción sería?
Esto, bueno, si no lo dijera que Chica Ayer, estaría siendo un poco hipócrita, ¿no? Porque Chica Ayer, me preguntan, ¿vais a cantar Chica Ayer? Bueno, es que si queremos salir vivos del recinto.
Exactamente.
No, y hacemos una versión así muy, muy, muy caliente de Chica Ayer, pero hacemos, pues nada, la verdad es que prefiero no decir los títulos porque entonces pierde parte de ese encanto que tiene un cumpleaños con sus sorpresas, ¿no?
Pero bueno, para tranquilizar a la audiencia, la Chica Ayer sonará, ¿no?
Hombre, insisto, no puedo ni siquiera plantearme otra cosa. No, nos encanta, nos lleva esa canción, es como un himno para no solo para mi generación, para todas las que han seguido después de los 80, y vemos como además la versionea todo el mundo, ¿no? Grandes, sí, artistas, grandes grupos, pues la versionean, nos ha sucedido en estos últimos años, pues actuar con otros artistas potentes, ¿no? Nacha Pop con otros artistas potentes, y nos dicen, pues nosotros normalmente la tocamos en el concierto, pero no lo vamos a hacer en esta ocasión, y yo, bueno, lo agradezco.
Pero bueno, sonará esta, sonarán muchísimas otras, míticas, como hemos dicho, sí, hay representación ahí, sí, de la Unión, de Ole, 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 Los Rebeldes.
Sí, grité una noche que lo habéis puesto a la entrada, pues hombre, si no está, pues me pasa lo mismo, no está completo el tema.
Claro. Oye, tengo una curiosidad, porque Nacho García Vega, compositor, músico, también productor para otros artistas, oye, sí, cuéntanos algún descubrimiento musical reciente que hayas hecho, o qué música, alguna canción que estés escuchando últimamente en bucle, que digas, ostras, me ha enganchado muchísimo.
Bueno, mira, esto, no me gusta decir nombres porque tengo relación con bastantes artistas jóvenes, y cuando me preguntan eso, luego siempre me siento fatal por haberme dejado algún otro artista, gente, una compositora fantástica con la que trabajo últimamente, grandes nombres. Lo que sí que me gusta sentir, y aprovecho para decirlo, ¿no?, es el talentazo que hay hoy en día. Encuentro que hay mucha gente, muchas bandas, muchos artistas que están muy preparados, que tienen gran material y sin embargo lo tienen francamente difícil, porque estamos en un mundo en el que verdaderamente si no no eres alguien ya en redes sociales, alguien con un entorno muy, muy potente, con mucho alcance ya, pues los productores, las compañías de discos, pues no se interesan por estos artistas. O sea que realmente por lo que apuestan es por alguien que ya tiene su carrera labrada, aunque sea gente muy joven, pero que ya tengan el respaldo de muchísimos seguidores. Entonces, ¿qué pasa? Que hay gente con mucha calidad que no tienen eso, porque entre otras cosas un músico no siempre puede estar pendiente de varios aspectos de su carrera, ¿no? Incluidas las redes sociales, porque te quita mucho tiempo además para ser músico verdaderamente. Entonces hay gente que está un poco desperdiciada, gente con la que hemos intentado a lo mejor hacer cosas y tal, pero nos encontramos con la muralla esa de que, bueno, pues hay que empezar desde cero y no siempre las compañías de discos están dispuestas, ¿no?
Exacto, no es fácil, ¿eh? Es un mercado complicado hoy en día, ¿eh? Incluso supongo para la gente, pues no te quiero poner como ejemplo, pero como personas con muchísimo bagaje, con muchísimo éxito, no es fácil incluso, ¿no? Para artistas ya con mucha solera.
Por supuesto, bueno, la ventaja que tienen esos artistas con mucha solera es que al ser muy conocidos, al conocerlos mucha gente, bueno, pues siempre hay una actividad en Spotify, en las plataformas, siempre se están escuchando grupos conocidos, aunque no estén en su mejor momento o que no estén en su momento más productivo, siempre tienen ese respaldo. Pero para gente que empieza, pues es otra cosa, ¿no? Hay gente, ya te digo, me mandan sin parar música por Facebook, por los canales así más profesionales también, y la verdad es que escucho gente de mucha calidad, pero y sin embargo no es fácil que tengan esa cobertura en las compañías de discos y en los medios de comunicación.
Pues hay unos chicos y unas chicas que empiezan, que están este sábado en la Tarraco Arena Plaza, con una gira, con la gira 1980 Pop Festival, entre ellos un chico llamado Nacho García Vega, que estará ahí tocando. Por cierto, Nacho, en 2017 te salió al mercado de efecto inmediato, ¿no? 30 años después del último disco de Nacha Pop. ¿Hay planes de más?
Sí, hay planes de más. Lo que pasa es que empezamos la gira en 2016, empezamos a tocar las canciones antes de que saliera el disco, algunas de las canciones del disco, y hemos visto que tiene un apoyo brutal por parte del público, de tal forma que ahora en 2018, la gira que empezamos en mayo, hemos hecho 26 conciertos desde principios de mayo, mucha gente nos está pidiendo canciones del disco nuevo, ¿no? Tienen la virtud, yo creo, de que son canciones que se intercalan muy bien con la música que hicimos en los 80, aunque tengan un sonido muy actual, son canciones atemporales, como lo eran nuestras canciones en los 80, de tal forma que la gente, a no ser que sean muy, muy fanáticos nuestros y que conozcan muy bien todo nuestro repertorio, verdaderamente no saben si es una canción nueva o vieja. Y entonces, pues nos está pasando muy a menudo, ¿no? Oye, esta canción que habéis tocado, la tercera que habéis tocado, ¿esa en qué disco está? Pues está en el último, ¡ostras! Y tal. Y van a lo comprar en el último disco, ¿no? Eso es un éxito para nosotros, porque realmente lo que dice es que está en sintonía un poco con el estilo del grupo, ¿no? De toda la vida, ¿no? Y eso la gente, le gusta saborearlo.
Claro. Pues cita imprescindible este sábado 27, Tarraco Arena Plaza, Mi Generación, el Tour 2018 de 1980 Pop Festival. Nacho García Vega, ha sido un placer y un honor tenerte por aquí. Vuelve cuando quieras.
Muchas gracias a todos y hasta muy pronto. Nos vemos el sábado. No faltéis, por favor.
Muchas gracias. Una abrazada. Passen pràcticament 48 minuts de la una i el que jo faig ara, com els he dit al principi, aquí som gent de paraula, els he dit que si s'esperaven fins al final del programa hi hauria premi, doncs tinc una entrada doble per anar a veure aquest concert de dissabte a la Tàrraco Arena Plaça, aquest concert de la generació de la música dels anys 80 amb Nacho García Vega i molts d'altres sobre l'escenari. I l'únic que han de fer doncs, és trucar-nos i dir-nos quina cançó representa per vostès els anys 80, aquesta dècada daurada de la música al nostre país. Una cançó que sigui especialment representativa i que els transporti en el temps. Doncs vinga, 977-32-60-50, 977-32-60-50, i el més ràpid o ràpida i que ens digui la cançó que toca, doncs s'emportarà aquesta entrada doble per la TAP. Otro golpe de recordar. Vivo de humo junto.
juntos con el viento. Me vuelvo loco buscándote en el tiempo. Estuve sin vivir.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
Lo mejor que podemos hacer por otro no es solo compartir nuestras riquezas, sino mostrarle las suyas.
Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1, 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
Restaurant La Goleta. Tradición y vanguardia unidas para ofrecer lo mejor de la gastronomía mediterránea. Abrimos todo el año. Restaurant La Goleta. Espacio único delante del mar para deleitar de los mejores pescados, mariscos, arroces, carnes. Especialistas en celebraciones, banquetes, reuniones de trabajo. Contacte con nosotros y déjese aconsejar por nuestros profesionales. Dele a su evento un toque de distinción. Restaurant La Goleta. En Platja dels Capellans de Salou. Reservas en el 977-38-35-566.
Tengo un problema.
¿Qué te ha pasado?
Curto López Abogados. Especialistas en invalideces, accidentes de trabajo, accidentes de tráfico, negligencias médicas y todo tipo de daños y perjuicios. Curto López Abogados. Infórmese. Primera consulta gratuita. Curto López Abogados. En calle Mosén Ritor y Faust 27, esquina Marqués de Montoliu, Tarragona. Teléfono 977-2235-22. 977-2235-22. Curto López Abogados.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven i no deixes de somreir.
9 minuts per arribar a les dues com sou, que ens heu col·lapsat les línies de la redacció. Moltíssimes gràcies a tothom que ha trucat. Ja s'han endut aquesta entrada doble per la Tàrraco Arena Plaça per dissabte, però que no pateixi la companyia, que potser al llarg de la setmana torno a tenir alguna sorpresa més relacionada amb el concert. Atents al programa.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus 93.5. I COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
Primera parada de l'agenda avui a Tarragona, a 6:15 a la Biblioteca de Torreforta, el conte d'Inés Castelbranco, La gota d'aigua, segons la filosofia de Raimon Pàninkar. Avui, la mort explicada als infants. Serà a càrrec de la Paulina Díaz, dinamitzadora cultural. A les 6 de la tarda al Col·legi Sagrat Cor, Berenar de la Fam. Mans Unides organitza el Berenar Simbòlic de la Fam al Col·legi del Sagrat Cor de Tarragona. La recaptació del Berenar es destinarà a un projecte educatiu a la zona rural de Campanga, a Ruanda. Més coses a Tarragona. A 6:45 a la Biblioteca Pública, el col·loqui i projecció del documental Balam, editat per Luis Díaz i Marc Rodríguez, que retrata l'èxode dels refugiats sirians per l'anomenada Ruta dels Balcans. És un projecte de Biblioteques sense fronteres. Una parada també important a Tarragona, a les 7 de la tarda, a l'Espai Tabacalera, amb entrada lliure i inauguració de l'exposició que organitza l'Arxiu, el Centre d'Imatges de Tarragona i el Festival Escan. Treball i lleure a Tarragona, ara fa 100 anys. Curioses imatges de fotògrafs reconeguts de la ciutat com Gerard Chinchilla, Pere Pallejà, Hermenegil Vallvé, Maria Marçal, Joan Bert, Lluís del Clos, Josep Gramunt, Joan Micó i la família Serres Sirugeda. Es podrà visitar de 8 a 3, de dilluns a divendres, a l'Espai Tabacalera, entrada lliure. Una altra cita avui a Reus, al Centre de Lectura, a 7:45 del vespre, Cine Club. Dins el cicle dedicat al guionista Rafael Azcona, avui projecció de Plácido, de Luis García Berlanga. I acabarem a Constantí, al Sindicat Agrícola, a les 7 de la tarda. Dins les aules d'extensió universitària per a la gent gran, avui, els Medici, exhibicionisme i fastuositat. Serà a càrrec de Jordi Rius.
Este miércoles, desde las 8:30,
fútbol internacional.
Vive la Liga de las Ligas.
Qué bonita la Champions.
La Champions en tiempo de juego. Fútbol Club Barcelona, Inter de Milán.
Ya lo vamos a vivir y lo vamos
Borussia
a
Dortmund, Atlético de Madrid.
Un abrazo, Paco.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Una escapada, un moment per desconnectar, un gest 100% de bon rotllo. Saps que donar sang és una superexperiència?
Tria la teva i vine a la Marató de Donació de Sang de Reus. El dijous 25 d'octubre, de 9 del matí a 9 del vespre, al Teatre Fortuny.
Cinc minuts ens queden per arribar a les dues. Abans de deixar-los en mans dels serveis informatius de la cadena COPE, repassem el més destacat a aquesta hora a les comarques de Tarragona. Ja els ho avançàvem aquest dimarts. Avui es tornarà a fer una assemblea pública per poder assessorar els veïns sobre com fer els tràmits necessaris per rebre les ajudes per reconstruir les parts danyades a Alcanar després de la llevantada. Mentre el govern tramita la declaració de zona catastròfica, també es podran demanar les compensacions del Consorci d'Asseguradores per a aquells particulars que tenien pòlisses o bé compensacions a través dels ajuts d'emergència que ha promès la Generalitat. L'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, admetia que com a municipi no podem fer front al cost que suposa la reparació de tots els danys. I la Guàrdia Urbana de Tarragona desplega a partir d'avui dues oficines mòbils als barris de la ciutat per reforçar la proximitat i prevenir delictes. Els dos agents que acompanyaran cada oficina patrullaran per l'entorn i podran tramitar denúncies. Amb aquesta iniciativa volen donar resposta a les demandes veïnals de més presència policial als barris. El consistori admet un repunt dels fets delictius a la ciutat, com per exemple robatoris a l'interior de cotxes. El regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Tarragona és Javier Villamayor, ho explicava així.
Estem amatents de les seves demandes, tramitem d'una manera diligent i eficaç les seves peticions, les seves denúncies, les seves queixes, però també fem una presència dissuasòria, una presència preventiva, una presència que no es limita a estar a prop de la furgoneta, en aquest cas o de l'oficina mòbil, sinó que el que farà és recórrer els carrers i les places colindants en aquests punts on ens trobem.
Encara a Tarragona, el trasllat de les facultats de Ciències de l'Educació i Psicologia al campus Catalunya de la URB no està garantit per manca de finançament per enllestir el projecte que està en construcció. Falten uns 7 milions d'euros per acabar tota l'obra. Amb aquests diners, però, només es podria garantir el trasllat d'educació i això no seria abans de 2022. Entre les opcions hi ha condicionat de moment una part de l'edifici que s'està construint per evitar que quedi inutilitzat durant un llarg període de temps, però amb tot l'edifici vell del campus Celades hauria de condicionar-se si ha d'acollir estudiants més anys dels previs. La incertesa està oberta a partir d'ara. La rectora de la Rovira i Virgili és Maria José Figueras.
Només que canviés la política de la Generalitat, nosaltres ja tindríem sempre les nostres obres, ens les havia, excepte un edifici, sempre ens les havíem finançat des del que seria la Generalitat. És la primera vegada que hem fet aquesta aposta, però jo entenc, i entenc a l'equip rectoral anterior, jo també els vaig criticar per no tenir la previsió, però és que en realitat t'has d'acabar arriscant o t'has de quedar amb immobilisme. El futur, quina serà la decisió? Us enganyaria si us dic que ho tinc clar. Ho hem de madurar-ho entre tots i veure en quina conclusió arribem.
En plana judicial, ho hem sabut fa poca estona, han absolt la tuitaire de Reus acusada de fer una piulada en què amenaçava el jutge Llarena i la seva parella. La sentència no acredita la titularitat de la piulada i considera que les expressions que es van utilitzar no són constitutives de delicte. I acabem tornant a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps pel que ens queda de dia, però també sobretot mirant a demà. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda, domini del sol, cel molt clar i serè avui a les comarques de Tarragona amb unes temperatures que pujaran una mica més. La màxima arribarà als 25 graus a Tarragona, també al Vendrell i a Tortosa. A Reus en tindrem 24 i a Gandesa màximes de 21. Pel que fa al vent, al sud bufa el mestral, pot ser molt fort en alguns moments i a la resta tenim vent de l'oest que és més suau. Demà dijous continuarà el cel molt clar i serè a les comarques tarragonines també. Les temperatures no variaran molt, hi haurà doncs mínimes de 14 a Tarragona, 12 graus a Reus, 13 a Tortosa i al Vendrell i 10 graus a Gandesa. El vent bufarà més suau, variable, encara al matí, amb vent de mestral al sud de Tarragona.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Doncs amb això arribem a les dues. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ha estat un plaer acompanyar-los. El programa d'avui, d'aquí una estoneta al web de COPE i l'enllaç directe també al nostre compte de Twitter, @COPE Tarragona. Acabin de passar molt bon dia. Tornem demà a partir de les 12:20.